Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els efectes de la Covid-19 persisteixen mesos després de superar la malaltia en un de cada 5 diagnosticats al Taulí. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Dels 35.000 diagnosticats, més de 7.000 han seguit tenint símptomes físics o cognitius. Així ho ha destacat el coordinador de la Unitat Funcional Post-Covid del Taulí, Manel Cervantes.
Les diferents afectacions neurològiques, començant per l'anòsmia i el trastorn del gust, que no li dona sensació de gravetat a cap metge, pregunteu-li a les persones que ho pateixen si tenen sensació de normalitat o no després de 6 mesos que no poden identificar el gust del menjar. També és cert que veiem que a poc a poc milloren sense que sapiguem per què, però no tots els casos. I aquest és un tema que el que necessita és recerca, investigació i intentar aclarir per què uns pacients ho fan i altres no. I la veritat és que no tenim la resposta.
Tot plegat mentre els indicadors de la pandèmia continuen estables a Sabadell i se segueixen relaxant les restriccions. El Procicat ha autoritzat els espais de ball a les festes majors o embalats i ha ampliat la limitació de les trobades socials per sobre de les 10 persones.
Banyar-se en una piscina municipal serà aquest estiu pràcticament igual que l'anterior.
Es mantindran les mesures de prevenció de la Covid, tot i que reduirà la pausa del migdia per desinfecció a la meitat, fins als 45 minuts. La temporada de piscines arrencarà dimarts que ve i s'allargarà fins al 12 de setembre.
En esports, el Sabadell tindrà un nou secretari tècnic de cara a la temporada que ve.
Tot i que encara es desconeix qui ocuparà aquest càrrec, sí que se sap que actuarà com a madre de José Manzanera, que seguirà com a director esportiu del Club Arlequinat.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies en què hem arribat a aquests pics de calor, 33 graus aquesta hora normalment. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Aquest descens ha vingut per quedar-se. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem a parlar avui d'una jornada marcada en conjunt pel pas de bandes de núvols alts i mitjans, també pel creixement de nuvolades a punts de muntanya, sobretot Pirineu i Prepirineu, amb algun ruixat durant aquesta propera tarda, especialment cap al sector occidental del Pirineu. Però especialment parlarem a partir de mitja tarda del vespre també de la probabilitat de que pugui creuar algun ruixat l'extrem oest del territori del sud a nord, i és que de cara a demà s'incrementa la inestabilitat des del sud. Parlarem ja a final de la matinada i matí de nuvolositat abundant arreu del territori, si bé amb alguna clarena transitòria al centre del dia, i també del creixement de nuvolades. Però ja a partir del matí s'esperen alguns ruixats especialment cap al terç sud del territori i a partir de migdia cap a la meitat oest. En conjunt seran d'intensitat entre feble i moderada, però atenció perquè hi ha la probabilitat baixa de moment de que puguin ser d'intensitat forta i acumular fins a 20 mil·límetres en només mitja hora. A més, sovint vindran acompanyats de tempesta i, a més, localment de calamarsa o pedra. I, a més, hi ha la possibilitat també de que pugui venir acompanyat de rases fortes o molt fortes de vent. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també a les vies més properes a Sabadell. Per trobar incidències hem d'anar directament cap a Barcelona, concretament cap a la Ronda de Dalt, on trobem trànsit molt dens entre Diagonal i Sarrià en els dos sentits. Un de cada 5 diagnosticats de Covid a Sabadell i l'àrea de referència del Taulí ha tingut símptomes persistents post-Covid. De les 35.000 persones diagnosticades, més de 7.000 poden haver notat simptomatologia física o cognitiva. Més d'un miler d'aquests requereixen fer-los seguiment diagnòstic, investigació i acompanyament.
La xifra s'ha posat sobre la taula en el darrer cafè científic que organitzen 8 entitats de la ciutat dedicades a la divulgació de la recerca. I s'ha posat de manifest que cal fer més recerca per arribar a entendre la diversitat de quadres i les diferents evolucions dels pacients. Manel Cervantes, coordinador de la Unitat Funcional Post-Covid del Parc Taulí, alerta que els símptomes també poden ser de caràcter cognitiu.
La gent que té problemes de concentració, de memòria, no és un tema menor. Sí que estem veient que és un tema que progressivament va millor i que no trobem res a la ressonància, no trobem res a les proves que hem fet neurològiques. Però quan fas els tests psicològics d'habilitat, es noten fallos. I no només amb els malalts greus que han estat a la UCI, que són els primers que vam mirar, sinó amb gent que va passar un Covid lleu.
El doctor assegura que l'activitat física és beneficiosa pels que tenen símptomes persistents, si bé entén que la sensació del malalt l'empenya a fer just el contrari. Pel que fa a la vacuna, no hi ha evidència que empitjori la simptomatologia, però tampoc que la millori. Als inicis de la pandèmia van témer que el virus es quedés al cos, un extrem que ara ja s'ha descartat.
Tot plegat ho hem sabut quan els indicadors de la pandèmia continuen estables a Sabadell. La velocitat de contagi ha baixat i ha passat del 0,75 al 0,72. En canvi, el risc de rebrot ha pujat lleugerament als 50 punts, així com la incidència acumulada a 14 dies, que ha crescut fins als 68 casos per cada 100.000 habitants.
Respecte de fa un dia, els contagis s'han incrementat en 37, mentre que no hi ha hagut cap mort i es mantenen en les 561 des de l'inici de la pandèmia. Els casos positius s'enfilen fins als 19.553. En paral·lel avança la campanya de vacunació. A Sabadell hi ha 98.872 persones amb la primera dosi i 55.563 amb la pauta completa.
La bona evolució de la pandèmia ha portat el govern a aprovar un nou relaxament de les mesures anti-Covid. Quins són els principals canvis?
D'una banda, s'autoritzen els espais de ball a les festes majors o embalats i de l'altra s'elimina la restricció de 6 persones a les reunions socials, que podran ser de més de 10 persones i de diferents bombolles. La secretària general de Salut, Meritxell Massó, ha dit que comença el camí cap a la normalitat, però recorda que la pandèmia encara no ha acabat.
Estem en tendència descendent, clarament positiva, i fa que això ens porti a començar una desescalada cap a la normalitat. Anem cap a la normalització de la vida quotidiana, sense oblidar, però, que no hem deixat enrere la pandèmia. La situació des del punt de vista epidemiològic no està plenament normalitzada i això ho hem de tenir molt clar. Segons les dades d'avui, a Catalunya continua per sota de l'1 d'RT i del mig miler d'ingressats. 179 encara estan a la UCI.
De la mateixa manera, el Procicat també ha confirmat l'obertura de l'oci nocturn a partir del 21 de juny i almenys fins al 5 de juliol, fins a 3:45 de la matinada. Els locals hauran de registrar el nom dels clients i guardar-lo durant un mes. Els locals més grans de 500 persones hauran de fer la venda d'entrades de forma anticipada i electrònica, mentre que els locals més petits podran fer el registre de manera manual.
I la temporada de piscines arrencarà a Sabadell dimarts que ve, 22 de juny, en unes condicions molt similars a les de l'any passat per prevenir els contagis de coronavirus. En aquest sentit, els banyistes hauran d'escollir si volen anar a les instal·lacions en torn de matí o de tarda, malgrat que la pausa del migdia per la desinfecció es reduirà a la meitat, fins als 45 minuts. També es manté la compra d'entrades de forma anticipada, sobretot a través d'internet.
Per contra, el que sí que canviarà és la limitació d'aforament, que s'anirà ajustant a les demandes del Procicat. Ara mateix és del 70%. De manera que la bassa podria acollir un màxim de 1.800 usuaris per torn i la resta de piscines entre 250 i 300. Amb tot, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, confia que el nombre d'usuaris de les piscines municipals podria augmentar respecte de l'estiu passat.
Això va en augment ara. També és veritat que l'any passat va anar força bé, eh? Vull dir que vam tenir bastants... Vaja, que hi havia dies, algun dia que vam tenir fins i tot ple, per tant, l'any passat ja va haver-hi algun dia d'aquests punts. Jo crec que aquest any encara ens passarà més, diguem. Sobretot perquè tenim l'experiència de l'any passat, que s'ha vist que ho hem fet bé, no? Que la gent, jo també entenc que dubten de dir, bueno, això funcionarà o no. L'any passat va funcionar molt bé i aquest any encara funcionarà millor i, a més, la situació epidemiològica ens ajuda, no? I, per tant, jo crec que sí que ens passarà, doncs, aquest efecte una mica rebot. També ens va passar l'any passat que la millor molta gent de fora de Sabadell, doncs, tampoc venia per les restriccions, per la zona.
L'altre canvi que afecta la bassa és la prohibició d'accedir-hi amb transport privat mentre la pista coberta d'atletisme estigui en marxa com a vacunòdrom. Per això està en marxa la línia 15 d'autobús, totalment gratuïta. La temporada de piscines s'allargarà fins al 12 de setembre.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
En política, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, desmenteix que l'estratègia del seu partit sigui la de generar crispació i anar en contra de tot el que fa el govern municipal.
El Republicà ha afirmat que l'únic que va incendiar la ciutat va ser l'exalcalde Manuel Bustos quan va esclatar el cas Mercuri de presumpta corrupció.
Incendiar aquesta ciutat la va incendiar un exalcalde que va ser estar condemnat per delitos de corrupció, que encara queden peces obertes, que es deia Manuel Bustos, i que ella va formar part durant 12 anys d'aquest govern. Això sí va incendiar la ciutat. Nosaltres no estem incendiant. Aquesta mania d'intentar fer veure que Esquerra és un partit que està en actitud hostil, beligerant, radical... No, som radicalment honestos, som radicalment transparents.
Fernández ha respost així l'alcaldessa Marta Ferrés, que ahir en una entrevista a Ràdio Sabadell va acusar els republicans de dedicar-se a incendiar.
Ordinadors per tots els alumnes des de cinquè de primària. Aquest és un dels reptes del sabadellenc Joan Cuevas com a nou director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital d'Educació.
Un objectiu que s'ha de materialitzar de cara a l'any que ve, com ha apuntat en declaracions del Cafè.
Qui té dispositius i garantia de connexió és, diguem, tercer d'ESO, quart d'ESO, batxillerat, d'acord, una part de l'FP. El nostre objectiu és que l'any que ve, el 2022, això sigui des de cinquè de primària. Cinquè, sisè de primària, primer, segon d'ESO, i que garantim realment les connexions individuals a l'alumnat, diguem, vulnerable i les connexions wifi, diguem, no, dels centres educatius.
Cuevas també es fixa un termini de 10 anys per transformar l'educació, incorporant els últims descobriments de la neurociència. Per últim, vol incorporar la recerca en l'àmbit educatiu per recopilar els models d'èxit d'altres països europeus.
L'associació ETHOS confia poder celebrar el 15è aniversari, que serà el pròxim novembre, en la renovada seu de la Torre de la Serra d'en Camaró. L'edifici, que s'està sotmetent a una remodelació, ha d'estar enllestit el pròxim mes d'octubre.
Temporalment, l'entitat dedicada al tractament de les addiccions s'ha traslladat a un edifici del carrer Garcilaso. La gerent d'ETHOS, Lilian Gil, ha assenyalat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que les obres a la seu de l'associació els permetran fer un salt qualitatiu.
El trasllat és fonamental, perquè nosaltres ara mateix fa anys que no podem utilitzar certs espais i no podem, tot i que ho fem, però no de tot el que voldríem, aquesta atenció individualitzada que em deies. Perquè, per exemple, quan estem a l'altre espai, els grups de pares, de familiars, els fem en tres grups. Això permet comunicar-se moltíssim amb cada un d'ells. Fem tallers del tipus nutrició, ortografia, ball, clar, complementem molt totes les activitats de manera simultània. I, clar, amb aquest repte, ja diguéssim que hi ha molts reptes conjunts.
Des del seu naixement, ETHOS ha obert més d'un milió d'expedients, dels quals 170 han acabat amb èxit, amb una rehabilitació total dels usuaris. El perfil dels atesos no ha variat des de llavors, però cada cop arriben més dones per demanar ajuda per abandonar els mals hàbits.
El sabadellenc Juli Fernández traspassa la delegació del govern de la Generalitat a Barcelona a Antoni Morral.
L'exalcalde de Cerdanyola prendrà possessió aquest dijous com a nou delegat, després que dimarts fos nomenat pel govern. Juli Fernández ja va presentar la seva renúncia al càrrec el passat mes de març, quan va ser escollit al Parlament de Catalunya i va prendre possessió de l'acte de diputat.
I un altre diputat sabadellenc, Pol Gibert, serà el portaveu socialista a la Comissió Parlamentària d'Empresa i Treball.
Gibert ha declarat la seva aposta per una política econòmica que posi al centre la creació d'ocupació. Davant del repte de la transició ecològica i digital, els socialistes també volen posar sobre la taula d'aquesta comissió del Parlament la transició laboral que comportarà aquest canvi de model productiu. Recentment, Pol Gibert ha estat nomenat conseller de Treball del Govern Alternatiu impulsat pel líder de l'oposició, Salvador Illa.
Un incendi de matolls ha obligat a tallar aquest migdia l'accés per carretera a l'Hospital de Terrassa.
En les immediacions han treballat tres dotacions de bombers. El foc ja està controlat i ja està restablert el trànsit en aquest tram des de les 3:30 de la tarda.
I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència investiga Banc Sabadell per possibles pràctiques anticompetitives en la gestió del ICO.
En concret, l'organisme investiga si l'entitat sabadellenca, juntament amb CaixaBank i el Santander, van exigir la contractació d'altres productes com a condició perquè els sol·licitants poguessin accedir al crèdit. Alhora analitza si els bancs van utilitzar el ICO com a mecanisme per reestructurar deute financer preexistent, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Les botigues de petards confien que aquest any faran més calaix que el Sant Joan passat. El gremi constata que la gent té ganes de celebracions i que la revetlla del 23 de juny pot ser el tret de sortida de l'estiu.
De fet, les botigues sabadellenques ja han notat que la venda per internet ha començat amb força. Tot i això, esperen que, com sempre, les famílies vagin a buscar els petards a última hora. En qualsevol cas, serà un any bo per les pirotècnies. Ho ha previst així Sandra Còrcoles, de Petards 4x4, en una entrevista al programa El Cafè.
La gent té ganes de tirar petards, les famílies, doncs, com que han estat tancades a casa, i els joves tenen ganes de disfrutar d'aquests dies. I el que passa és que les vendes sempre la gent acaba comprant a últim moment, diguem-ne, no? Però bueno, ja es van avançant i ja van venint i ja van fent la comanda o la comanda online que t'he comentat abans.
Des de les gironines han avisat que la gent no s'espanti si veu unes cues llargues als carrers, ja que asseguren que avançaran ràpidament. També hi ha l'opció de fer les comandes en línia, tot i que és obligatori fer la recollida al punt de venda.
Ja és aquí el primer joc de taula basat en el ball de bastons, el banderí. L'objectiu del joc és crear colles, aconseguint balladors a través de les cartes, interaccionant amb la resta. Poden jugar-hi un màxim de 9 persones i les normes estan adaptades a 3 nivells diferents.
El projecte s'ha finançat a través de la plataforma de micromecenatge Goteo, amb més de 2.700 euros obtinguts a través de diferents mecenes. S'ha trigat 3 anys a completar el projecte. Rubén Ramiro, president dels Bastoners de Sabadell, diu al programa El Cafè de la Ràdio per què serveix el joc més enllà de la difusió del ball de bastons.
També és un joc que ajuda a pensar, no? I a desenvolupar cognitivament a infants. De fet, hem fet tres tipus de normes per adaptar-lo a les diverses capacitats i habilitats de les persones. I també per fer càlcul mental, que hi ha hagut professors de matemàtiques que l'han provat i els ha agradat molt per treballar temes de càlcul mental.
Es pot comprar a través de la colla de bastoners de Sabadell per 25 euros. No està disponible a les botigues i no és l'única idea sobre cultura popular que barrinen aquests balladors que esperen que el joc els serveixi per créixer, però mantenint l'esperit familiar.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Sabadell tindrà un festival d'arts urbanes el 2022. Ho ha anunciat aquest matí el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, en el marc de la presentació del projecte SBD On. També s'impulsarà una programació estable d'espectacles culturals a tots els centres cívics de la ciutat.
Pel que fa a les arts urbanes, de moment es podran començar a veure la Festa Major i el Mesclat a la tardor, però l'objectiu és que prenguin forma de festival el 2022 i que estigui plenament consolidat el 2024, quan Sabadell serà capital de la cultura catalana. Carles de la Rosa.
Un projecte final que seria un gran festival de cultura urbana que s'hauria d'iniciar aquesta pròxima tardor en una primera experiència que estaria coordinat amb el Mesclat, perquè el que volem fer és un tastet del que farem durant també la Festa Major, que ja veureu que la Festa Major, la cultura urbana, comença a tenir un protagonisme bastant, bastant important, ja ho anireu detectant en el seu moment quan comencem a explicar la programació en concret, i el que volem arribar és aquest deadline que tenim, aquesta línia del 2024, a tenir consolidat un festival que es pugui fer de forma anual i que sigui un referent en el territori.
Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte SBD On, que comptarà amb 250.000 euros i que ve a substituir els pressupostos participatius Construint Ciutat. Segons la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, també s'hi vincularan activitats d'intervenció comunitària i funcionarà com una xarxa d'entitats.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Zibing és la teva clínica dental d'ortodòncia a Sabadell. A Zibing Sabadell recomanem la primera revisió d'ortodòncia als 6 anys per prevenir problemes futurs. Un lloc màgic on els teus fills es diverteixen, on els pares es relaxen i els professionals cuiden els somriures dels nens tot jugant. Demana la teva cita a zibingsabadell.com. Estem al carrer Coromines 35 a Sabadell. Zibing, les clíniques d'ortodòncia més divertides del món, on tu vols estar i els nens volen anar.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs més enllà de l'actualitat. La Comissió Europea aprova el Pla de Recuperació d'Espanya per accedir a 69.500 milions d'euros dels fons europeus en els pròxims 6 anys.
Aquest tràmit obre la porta a l'arribada de 9.000 milions d'euros de prefinançament a finals de juliol. En l'avaluació, Brussel·les destaca que el pla espanyol compleix els objectius mínims destinats a la transició ecològica i digital i avala les reformes en el mercat laboral i el sistema de pensions.
L'Audiència Nacional envia a judici l'expresident Jordi Pujol, els seus 7 fills, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola i 10 empresaris.
El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acordat l'obertura de judici oral pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil contra la hisenda pública i frustració de l'execució. A més, reclama una fiança de 7 milions d'euros i mig al fill gran per possibles delictes fiscals.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat el govern espanyol a portar una proposta a la taula de diàleg.
El president considera que la negociació cal contraposar models per poder avançar en el procés del diàleg, un escenari que preveu extremadament complicat però alhora necessari. Amb tot, confia que la negociació amb Madrid serveixi per buscar acords que passin per la decisió de la ciutadania.
Encara en política, el PSOE i Podem acorden incloure la congelació dels preus dels lloguers en la llei de l'habitatge.
La base de l'acord és un sistema d'incentius per propietaris que rebaixin el preu del lloguer i, paral·lelament, la congelació de contractes a les zones tensades. Això implica que els propietaris no podran augmentar el preu del lloguer en la renovació de contractes. La proposta del Ministeri de Transports, però, no donaria cobertura a la llei catalana perquè no permetria baixades de preu.
Espanya és el segon estat de la Unió Europea amb menys llocs de treball vacants al primer trimestre del 2021.
Segons les últimes dades de l'Eurostat, Espanya té una taxa de vacants del 0,7%. Només se situa per davant de Grècia amb una taxa del 0,3%. A nivell europeu, la taxa de vacants va ser del 2,1% a l'eurozona i del 2% a la Unió Europea.
I l'Associació d'Afectats per la plataforma Castor demanarà més de 325.000 euros per danys morals a la concessionària del fallit magatzem de gas.
Aquesta xifra suposa cobrar 2.500 euros per cadascun dels socis de l'entitat. La denúncia civil haurà d'esperar que hi hagi una sentència ferma del procediment penal que comença a l'octubre a l'Audiència Provincial de Castelló. El judici resoldrà si els dos principals responsables del projecte són responsables d'un delicte contra el medi ambient en haver causat una situació de perill catastròfic pels sismes que va provocar la injecció de gas al magatzem marí.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell tindrà secretari tècnic a partir de la pròxima temporada. És el principal titular de la roda de premsa de l'àrea esportiva del club que s'ha dut a terme aquest migdia i que tanta expectació havia generat després de molts dies de silenci, un cop consumat el descens.
Encara no ha transcendit el nom, però en els pròxims dies es convertirà en la mà dreta del director esportiu José Manzanera. Ell mateix no ha volgut donar més pistes al respecte, però ha parlat del perfil que tindrà.
A mí ya sabéis que hasta que no está todo zanjado no me gusta dar nombres. Lo que sí que puedo decir es que el perfil es un poco el perfil como somos nosotros y de lo que es el club. Una persona que es joven, una persona que se va a dejar la vida por el club, una persona que la inmediatez requiere que tenga un conocimiento muy, muy amplio en la segunda B y en la segunda A, que es la categoría en la que estamos, y la siguiente inmediata, y que ha tenido experiencias en otros equipos de nivel muy alto para que en el momento en el que llegue, aparte de dar el 100%, lo haga desde un conocimiento amplio de lo que son estas dos categorías.
Pel que fa a la confecció de la plantilla del pròxim curs, Manzanera ha avançat que ja han parlat amb tots els integrants de l'actual i que de cara a futures incorporacions volen apuntar al...
Lo que sí que buscamos es, lógicamente, un perfil de jugador que sea el máximo nivel en la categoría o incluso que tenga opciones de estar en una categoría superior, pero sin olvidarnos que lo que nos ha hecho el conseguir en su día el ascenso y lo que nos ha hecho el pelearlo hasta el último día, el objetivo de la salvación no es otro que el tener gente comprometida.
Manzanera també ha confirmat l'interès pel porter del Mirandés, Limones, però ha assegurat que no és l'única a la llista de possibles substituts, Dian Mackay.
I un altre dels focus d'atenció de la compareixença han estat les paraules del director general Bruno Batlle. Rescatem el bo i millor d'aquestes paraules de la mà del Pau Vitorí.
Ratificació del mateix Manzanera i del tècnic Antonio Hidalgo.
Un punt molt important és que, òbviament, després d'un descens, doncs, s'ha de valorar tot, s'ha de tenir en compte doncs, què és el que vols per al futur, i ho hem estat analitzant, i estem absolutament convençuts que el millor que podia fer el club era mantenir la confiança amb José Manzanera com a director esportiu, com amb Antonio Hidalgo i Juvenal Etxogó com a primer i segon entrenador.
Projecte ambiciós a la primera ref.
Ja s'està veient per segons quins fitxatges i com s'està movent el mercat que equips com del nostre grup, com Albacete, Atlètic Baleares, ja estan fent doncs inversions importants en jugadors, i evidentment el de l'altre grup, el Depor, amb la qual serà una categoria complicada, serà una categoria com molt competida, però creiem que podem estar amb un dels pressupostos importants de la categoria que ens permeti competir.
Compensació a la campanya de socis.
Tenim reunió pendent d'acabar de decidir quina és la campanya comercial de socis. Sí que tenim al cap que el soci s'ha de compensar. De fet, es va dir al seu moment que es compensaria el 50% si estàvem a segona A. Jo et puc garantir que estan a segona B, això ho tindrem segur, i hem de valorar doncs com acaba sent aquesta campanya.
Millores de la nova Creu Alta.
Ens encantaria tenir un marcador nou, digital i d'última generació. Ens encantaria, molta gent parla de posar la gespa verda a tot l'estadi, que no hi hagi un sorral. Ens encantaria tenir una zona VIP espectacular, ens encantaria tenir unes oficines noves, ens encantaria tenir un camp d'entrenament. Però també és veritat que hi ha altres projectes que teníem al cap que ens hagués agradat fer, però que a dia d'avui doncs el pressupost ha d'anar a l'equip, que al cap i a la fi serà el més important la temporada que ve, sense oblidar la resta.
Batlle també ha apuntat que l'inici de la pretemporada es decidirà un cop es conegui el calendari de la primera ref. Tot fa indicar que serà entre el 15 i el 20 de juliol, i el club valora fer una estada com la de l'any passat a la Vall d'en Bas. Podeu recuperar tota la roda de premsa íntegra al podcast de l'Hotel Suís d'aquesta emissora o també a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Repassem altres informacions esportives que ens ha deixat el dia. Olaf Vildebur serà el nou responsable tècnic de la natació espanyola a partir de la pròxima temporada.
El sabadellenc torna a casa després de 7 temporades treballant com a entrenador a Dinamarca. Serà l'encarregat de dirigir el centre nacional i treballarà des del CAR de Sant Cugat amb els millors nedadors del país. El germà gran dels Vildebur, a més, recull el testimoni d'un ex del natació Sabadell, el francès Fred Berniu, que marxa al Metropol Canari.
Encara sense sortir de l'aigua, Espanya ha acabat en segona posició la fase de grups de la superfinal de la Lliga Mundial Femenina de Waterpolo.
El combinat de Miki Oka ha caigut per un contundent 9-18 contra la gran favorita dels Estats Units, tot i els 5 gols que ha fet l'esquerrana de l'Astralpool, Judith Forcap. També hi han participat Laura Ester, Maika Garcia i Irene González. Als quarts de final, la selecció espanyola es creuarà amb Hongria, tercera de l'altre grup. El partit es jugarà demà a 3:15 de la tarda a Atenes.
L'Oar Gràcia femení s'ha quedat amb la mel als llavis a la Copa Catalana.
En el partit que decidia el títol, l'handbol Sant Vicenç va complir els pronòstics imposant-se per un clar 31-22. Carol Carmona, tècnica gracienca, reconeix que el conjunt vicentí va ser clarament superior a partir del tram final de la primera part.
Vam competir fins al minut 20, segurament fins al 20-22 vam estar ficades al partit. Després vam tenir moltes errades. A nivell d'extrem també ens van desmarcar una mica del que era el partit, el 40-20, i això ens va fer, doncs, ens va penalitzar cometent errors, no estar encertats de cada porteria, la presa de decisions, i això va fer que a poc a poc, amb pèrdues de pilota, el Sant Vicenç agafés distància al marcador amb contraatacs, i la segona part sí que estava, bueno, potser a 5, 6, 7, però no vam poder fer res i ja vam marxar.
L'Oar tanca la seva participació a la Copa Catalana en segon lloc de la Lligueta amb 4 punts.
I l'aixecador del club d'halterofília Sabadell, Ivan Vázquez, brilla al Campionat d'Espanya Absolut disputat a Molins.
Va acabar primer en la seva categoria de 102 quilograms, després d'aixecar més de 300 quilos entre l'arrencada i els dos temps, però no va poder pujar dalt del podi. L'halterofilista resident a Sabadell és veneçolà i no té la nacionalitat espanyola, motiu pel qual no pot optar a les medalles en un Campionat d'Espanya.
Minut i mig per 7:45. És moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dimecres 16 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba la dissidència a les 8, al 13 i a les 9 l'Amunt al Taló, una programació ben farcida. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.